i com a la Lliga Espanyola, amb una voràgine d'analitzar al detall totes les decisions que venen als àrbitres, que
jo m'avorreixo.
És que a mi m'està expulsant.
El propi CTA després fa el tiempo de revisión al dimarts, amb el qual estem contínuament, ells mateixos alimenten tot això.
Sí, però clar, quan no parlàvem els hi demanàvem explicacions i que expliquessin i fossin didàctics.
I tot i així no hi ha consens, no?
Jo crec
que això és interminable.
No crec ni que el Barça hagi estat eliminat per culpa dels àrbitres, ni el Madrid tampoc.
El Madrid va estar un minut en inferioritat.
Bueno, pues per ahí, això estic dient que ni el Madrid ni el Barça han caigut en quarts per culpa del
Barça. El Madrid va estar un minut, però ahir ho discutíem amb el Grau i no ens vam posar d'acord. A veure, és molt raonable que tu diguis, he estat resistint 80 minuts guanyant i els 5 minuts després de fotre, de quedar-me amb 10...
Tu acabes de dir que hi ha dos gols.
Sí, no.
Jo no, i el gol de Harry Kane, que no ho van repetir, però el Bay reclamava unes mans. Després ja nada más se supo, perquè al final, a la mateixa jugada als 20 segons, va marcar Harry Kane el gol.
És indemostrable, és futbol ficció. Intentar saber si en Camavinga al camp hagués marcat Luis Díaz o no. Clar. És indemostrable.
Però a mi no em sembla cap bestiesa dir, estava a l'eliminatòria i de cop m'expulsen un tio que jo crec que està molt mal expulsat, i m'han matat.
Però com tu deies, i el Bayern tindrà les seves puntualitats dintre del partit, perquè efectivament ahir hi ha un home que pren una sèrie de decisions i no sempre encerta.
Sí, jo estic d'acord que el Madrid el que no pot fer és només veure la part que el perjudica i no la que l'ha beneficiat, que també és molt evident. Igual que el Barça, tot i que en aquesta eliminatòria no recordo que l'hagi beneficiat en res, també t'ho dic. En fi, no sé... Vaja, sí que sé com acabarà això. Una altra queixa, aquesta era per carta, no per telegram, com l'anterior, i que a veure quina paraula utilitza la UEFA per respondre això, sí, amb el missatge de...
Sessió Rafinha, contestaran amb això.
Doncs probablement.
Sí,
aquesta la dona va estar...
I merescuda.
Aquesta la dona va estar perfecta, sí. Doncs no ens anirà bé per traspassar-lo, eh?
Vaja, Aràbia no juga a la Champions. No volia anar a Aràbia, doncs ja se'n vagi.
Ja agafen la matrícula. Roger, gràcies.
Adéu.
En Argentina nació y acá no podrán ver de Rosario hasta Miami un camino que atiré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender.
Ara parlarem de Messi, però ja tenim aquí, la Ruth Vilao. La Ruth, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també tenim aquí el Manel Alias.
Què tal?
A les 10, Catalunya nit, amb quins continguts?
Doncs notícia molt important d'aquesta tarda, i és que l'Iran ha obert l'estret d'Hormuz. Diu que hi poden passar tots els vaixells sempre i quan es posin en contacte amb la Guàrdia Revolucionària i segueixin la ruta que ells els indiquin, però ha quedat obert l'estret d'Hormuz, vinculat, això sí, diu l'Iran, a l'alto el foc al Líban, és a dir, que es respecti. Donald Trump, com sempre, que li tendeix a la hipèrbola, ha assegurat que ha quedat obert per sempre més i que no es tornarà a tancar, i que ben aviat el que hi haurà és un acord definitiu amb l'Iran i que el preu del petroli caurà moltíssim. Aquests dies ho estem veient des que... perquè ha estat més d'un mes i mig tancat l'estret d'Hormuz, o pràcticament tancat, i en una balança sempre hi ha el preu del petroli i a l'altra les borses. Si puja una banda, baixa l'altra, i avui s'està tornant a donar aquesta característica. Està baixant en picat el preu del petroli, pujant en picat les borses, és a dir, que se celebra la notícia d'aquesta obertura.
Doncs sí, segurament hi ha gent molt afectada, però en general ho celebraríem.
Exacte.
Després d'allò que ens vas explicar del carruser dels avions, vaja.
Exacte, sí.
Obri.
La situació era límit, perquè donaven 6 setmanes perquè s'acabés el carruser pels avions a Europa. Mm. És a dir, que la situació semblava crítica per l'estret d'Hormuz i transita el 20% del petroli de tot el món.
Un estret que estava obert abans de la guerra.
Sí, clar. Trump necessita ara resoldre-ho perquè l'economia no li ha sortit bé i haurà de vendre com a grans victòries coses que ja teníem fa 2 mesos abans de que comencés ell aquest conflicte. Però vaja, aquí estem. Un tema que hem trobat curiós avui també, i és perquè hi ha molt desconeixement sobre sobre això i és la quantitat de multes que es posen per circular pel carril del mig. Mm. És a dir, està prohibit circular en una autovia o autopista si hi ha tres carrils per del mig, si no hi ha, encara que no hi hagi vehicles i que no posis en perill ningú aparentment, els Mossos et poden parar i posar multes. Se n'estan posant dues per setmana i parlarem una mica d'això. És a dir, l'obligació és circular pel carril de la dreta. I finalment, en l'apartat de cultura, que els divendres acostumem a dedicar-hi més, avui entrevistem el cantant Zenet, que toca a Barcelona el diumenge, però sobretot parlarem de cine. Tenim dos premiats del Barcelona Film Festival. Per una banda, Garci, que li donen el Premi d'Honor, que ha vingut a dir que això del cinema està acabat. És a dir, que les pantalles de plasma que tenim tots a casa, etc, que fa que sigui un reducte ja molt, 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 molt limitat, i que en el futur el veurem només als museus, vaticina Garci. Per altra banda, entrevistarem en directe Montse Triola, avui guardonada com a millor productora de l'any. És la productora que fa totes les pel·lícules de l'Albert Serra, també és de Banyoles, tenen la productora conjuntament, l'empresa, i parlarem amb ella.
Molt bé. Doncs el Catalunya Nit sempre, sempre carregat de qüestions d'actualitat i també de punts culturals de rellevància. Gràcies, Manel.
A vosaltres.
Del Manel, ara de seguida el pop-up, però haig d'anar cap a Saragossa. Allà hi és el Xevi Soler. Hola, Xevi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Xevi us ha explicat en directe a l'antena digital de Catalunya Ràdio la derrota de l'Uni de l'Espar Girona a la semifinal de l'Eurolliga contra el Fenerbahçe. Ja parlàvem ahir amb la Ainhoa López, que tenien molta il·lusió, però que seria molt complicat, i la realitat ha estat tossuda.
Sí, home, és que perquè ens entenguin els oients, el Fenerbahçe és una selecció mundial. Avui era per gaudir-ho, per competir-ho, evidentment, però qui més qui menys ja sabia que avui seria molt difícil passar aquesta final.
Laura Quevedo, jugadora de l'Uni, bona tarda.
Hola, què tal?
Això, tu, com estàs?
Yo bien. Obviamente a todo el mundo le hubiese gustado ganar hoy, pero sabíamos que el reto era muy grande. Podíamos haber estado un poquito más acertadas cuando ellas no lo estaban. Pero bueno, creo que hemos dado la cara durante muchas partes del partido y debemos estar contentas y pensar en el domingo.
Us he vist al final del partit aplaudint-vos mútuament, vosaltres al públic, a l'afició que us ha acompanyat a Saragossa i evidentment l'afició a vosaltres. Avui és una derrota, però la campanya europea és un èxit històric.
Sí, sí que lo es. Creo que esta Euroliga ha sido espectacular. Creo que hemos jugado a un nivel altísimo, especialmente la primera parte de la temporada. Conseguimos plaza aquí en la Final Six. Creo que era un hito para el club la primera vez y obviamente también la primera vez jugando las semifinales. Así que es una derrota amarga, obviamente. Todo el mundo quiere ganar, somos ganadoras. Però, bueno, sabíamos que era muy complicado.
Heu resistit el primer quart, però ara ens ho deia el Xevi, clar, és que són una selecció mundial, és molt difícil aguantar-los tot el partit, no?
Sí, sí que es verdad que no creo que sea el mejor Fenerbahçe. La baja de Kayla McBride se nota mucho, creo que era muy diferencial y han tenido que cambiar bastante el sistema de juego, pero no dejan de ser las mejores jugadoras del mundo. Han estado fallando hasta el primer cuarto, ha sido cuando hemos podido sacar una mínima ventaja, pero bueno, luego enseguida recuperaron y se nos hizo un poquito más cuesta arriba.
Xavi, ¿alguna pregunta per la Laura?
Sí, a tu, Laura, quan tu t'expliquen que el Fenerbahçe fitxa Brianna Stewart per només aquests dos partits de la Final Four, no arribeu a pensar un moment, hòstia, aquestes normes s'hauria de canviar. No us molesta una mica que un equip pugui arribar a fer això?
Son parte de las reglas y lo hicieron sobre las reglas, entonces no puede llegar a molestar cuando han cumplido las reglas. Obviamente hay unos plazos, los plazos se cumplieron, entonces es lo que hay.
Perquè expliquem-ho, el Fenerbahçe ha fitxat a Brianna Stewart per una morterada de pasta que no ho sabem, només per aquests dos partits, i això fa que, vaja, és... Ja ho deia un dia l'exemple aquí al Tot Costa, no? És com si el Panathinaikos fitxa l'Ebron James per jugar la Final Four.
Sí, sí, és això, però bé, la Laura prefereix no donar-hi més voltes i jo crec que fa bé. Laura, ara ja centrar-se en aquesta part final de la temporada, amb els play-offs de la Lliga. Heu acabat segones a la fase regular, però l'aspiració ha de ser lluitar pel títol, aquí sí.
Bueno, lo primero conseguir medalla aquí el domingo.
Ah, claro, tens raó.
El objetivo de ahora mismo y luego intentar hacer lo mejor posible en los playoffs. Sabemos que va a ser muy complicado, hemos acabado segundas, tenemos que ir partido a partido y a ver hasta dónde podemos llegar, pero obviamente lo que os he dicho antes, todo el mundo quiere ganar, creo que hemos hecho una temporada muy buena y estaría muy bien irnos de esa temporada con un título.
Em deixava el partit del tercer i quart lloc, el que normalment ningú vol jugar, però ja veieu que la Laura i l'Uni Girona sí que aspiren i fan ben fet aquesta tercera posició contra l'equip que perdi la segona semifinal, que començarà d'aquí una estoneta entre el Saragossa i el Galatasaray. Laura Guerrero, moltíssimes gràcies per ser avui al Tot Costa i molts ànims.
Laura Quevedo, buenas noches.
Hasta Perdona, sí, Laura Quevedo. Disculpa'm que tinc una tarda amb els noms que fa faradat. Xavi, ets per aquí encara, eh?
Sí, sí.
Alguna cosa més des de Saragossa? Alguna valoració més sobre aquesta eliminació de l'Uni?
Bé, que després del partit hem pogut sentir el president Marc Gasol, també molt orgullós. Hem sentit el director esportiu Pere Puig, que explicava que hi haurà un fitxatge, que l'Uni fitxarà una jugadora per afrontar aquest tram final de temporada. Estiguem atents els pròxims dies perquè això passarà, i hem sentit l'orgull de moltes i moltes jugadores que, tot i haver perdut aquest partit, marxaven més que orgulloses del que han competit contra el Fenerbahçe.
Orgull més que merescut i justificat, atesa la temporada europea que ha fet l'Uni, que, com us recordava la Laura Quevedo, encara no ha acabat la participació a Saragossa. Xavi, gràcies.
Molt bé, a vosaltres.
Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
Doncs en aquesta primera hora, més enllà d'aquesta derrota de l'Uni Girona davant el Fenerbahçe, que les deixa fora de la final, d'aquesta final a 6 de l'Eurolliga, us hem estat comentant, parlant sobre el futur de Lewandowski. Ens explicava la Laia Tudel que el jugador té l'oferta a la baixa sobre la taula i que està valorant a partir d'una sèrie de criteris. Encara no té decidit què farà amb el seu futur. Ho hem comentat aquí amb el Barrat Soler, el Sergi Soler i la Gemma Herrero. Hem anat fins a Alemanya per saber com està el futur de Kane.
Malament.
Javier Cáceres ja ens ha dit que ens n'oblidem, que està bé al Bayern i que ja s'hi quedarà, que difícilment el Bayern, després que ja els hi vam pispar Lewandowski ara fa unes temporades, es deixaran anar un altre nou de la qualitat, en aquest cas de Harry Kane. I hem sentit també les queixes arbitrals, i sobre això n'hem parlat una bona estona, en aquest cas del Barça, a través de Rafael Juste, el seu president, d'aquí fins a l'1 de juliol.
I en bàsquet ara hem parlat amb la Laura Quevedo, la jugadora de l'Uni, després de la derrota de l'Uni a la semifinal de l'Eurolliga. I ara anem al Palau. Ernest Macià, bona tarda.
Hola, Jordi, com estem?
Perquè a 2-9 comença l'últim partit de la fase regular de l'Eurolliga, Barça-Bayern de Munic. El Barça obligat a guanyar si vol garantir plaça de play-in.
Exacte, i no només depèn quina plaça ocupi del seu partit, que evidentment l'ha de guanyar, sinó també ha d'esperar que fan alguns dels rivals. I ara, per exemple, el Mónaco, equip amb el qual s'està mirallant, li està donant el resultat que al Barça li interessa per almenys poder jugar el primer partit de play-in a casa. El Barça està pendent. Una cosa ja va passar ahir, i és que l'Estrella Roja va perdre amb el Madrid. Una altra cosa és que el Barça guanyi, el Mónaco guanyi, i està guanyant bé el seu partit al segon quart, i el Panathinaikos guanyi, que ho té bé, ho té molt bé per guanyar. Per tant, el Barça en aquest escenari, si guanya i passa tot això que ha de passar, seria novè. És a dir, que dimarts el Palau Blaugrana jugaria contra l'Estrella Roja el primer partit. I llavors, divendres, tu jugaries el tot pel tot a fora. Ja ho veuríem contra aquí. Potser Mónaco.
Bé, doncs nit de transistors a l'Eurolliga de bàsquet.
No, és que li vull preguntar una curiositat al Macià. Va ser ahir a la roda de premsa de Svetislav Pesic?
Afirmatiu, sí. Sí. Mm-hmm.
Em confirmes que va fer una resposta de 20 minuts, oi?
Sí, una de 25, la meva. La primera que li pregunto, què tal tornar a Barcelona, que bonic acomiadar-se aquí. Aquesta era la pregunta. Uh-huh. 25
minuts
de resposta.
Home, és que era una pregunta oberta, Ernest. S'ha de concretar una mica més.
25 minuts.
Massa obert. S'han de fer preguntes binàries, si no passa el que
més que aviam
passa. Geni i figura Pesic, que és un altre dels punts d'atracció, com sabeu, del partit d'avui. avui perquè serà el seu últim partit com a entrenador en competició europea després d'una dilatada trajectòria. I, evidentment, m'imagino, si no l'ha rebut ja Ernest, que rebarà l'escalf del Palau, perquè Pesic al Palau ja hauria de tenir una cistella al seu nom.
Sí, de fet, mira, surt ara, atenció. Surt ara pel túnel de vestidors i a veure com el rep el Palau, eh? Palau dempeus.
Merescudíssima pel tècnic serbi, que en el seu moment va donar al Barça la seva primera Eurolliga. Més bones notícies, Ernest, és Alta Satoranski per aquest partit.
És correcte, és Alta Satoranski. Es va ressentir d'un problema, diguem-ne, respiratori al segon partit dels Alguiris, el segon quart del partit contra els Alguiris, és a dir, fa 10 dies, i avui, en principi, les proves han sortit positives, per tant, no hi ha problema, i tornarà a jugar després de només haver fet dos entrenaments.
És evident que no estarà al seu millor nivell, però tal com pintava la cosa, satisfacció absoluta, sobretot per la salut personal del mateix Satoranski. El partit a 2 de 9, la transmissió al digital de Catalunya Ràdio ja hauria d'haver començat, però
ara quan pengi de nosaltres.
No només fem tard, sinó que fem fer tard a l'Ernest. Ernest, gràcies, bona transmi.
No, tranquils, que vagi bé. Una abraçada.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa. La tutoria. Pista número 4.
Parlem d'una final de Champions. Quin partit és?
Final de Champions. El primer gol es va marcar al minut 4. Es va jugar a Europa, com correspon a una final de Champions, i va haver 4 gols, el primer, un dels quals un davanter espanyol de l'equip perdedor. I tot l'estudi sap de quina final parlem.
És a dir, que van quedar 3-1.
Van quedar 3-1, correcte, sí. Perquè sí, van...
Podria
haver-hi pròrroga, però vaja, el normal és que quedessin 3-1 i que aquest 1 el va marcar un espanyol, que no vol dir que l'equip contra el que l'equip fos no sé un equip espanyol.
Espanyol,
no sé de què parleu.
Va marcar un altre gol.
És una final de Champions.
No, que no sé de què parleu. Ja ara de seguida la cinquena.
I els altres gols no els van fer jugadors espanyols.
Això no, ho havia deduït de l'anunciat. Sí. Espero que no m'hagi fet trampa la tutora. En Argentina nació. Ara sí que parlem de Messi. Ruth Vilà, hola, bona tarda.
Bona tarda.
De Messi i de la compra per part del millor jugador de la història de la Unió Esportiva Cornellà. Ahir ens ho van comunicar i, sí. I en les últimes hores hi ha hagut diverses reaccions al respecte.
Sí, del propi club esperàvem alguna reacció, fins i tot de la nova propietat, però de la nova propietat encara no en tenim, però sí que a la prèvia del partit contra la Grama li ha tocat respondre a la pregunta de què en pensa d'aquesta compra del Cornellà per part de Leo Messi a l'entrenador, a Ignasi Sanabra.
Bueno, pues una sensación de felicidad, de orgullo. Al final, el mejor jugador de la historia se ha fijado en el club. Eso es mérito principalmente de lo que se ha hecho en este club los últimos años y evidentemente, pues muy, muy ilusionados, pero con el foco puesto en lo que podemos controlar, que al final es por lo que estamos aquí, somos profesionales y nuestro foco tiene que estar en competir bien domingo.
I abans havíem sentit l'alcalde de Cornellà, l'Antonio Balmont, que avui l'han entrevistat al matí de Catalunya Ràdio. Ha explicat que el Cornellà va comunicar que negociava la venda del club amb Messi a l'Ajuntament a principis d'any i que ho va fer perquè, com que el club està a les instal·lacions municipals, doncs l'Ajuntament va voler intervenir per saber quin era l'objectiu de Messi pensant en el projecte més social que té el club a nivell formatiu. Així ho explicava.
És la forma de fer i la trajectòria de més de 25 anys treballant i picant pedra. Jo crec que si jo vaig coincidir amb Leo Messi quan vam tenir l'oportunitat de parlar de la importància d'aquesta forma de fer i de trobar-se un club totalment sanejat però en una vocació social i esportiva molt potent.
Així, doncs, implicació total de Messi, que en aquesta conversa amb l'Ajuntament va ser el propi Messi sí. Qui va parlar amb l'alcalde.
A mi m'ha cridat l'atenció això, que Messi podia haver delegat en el seu equip de col·laboradors i ha volgut o va voler ser en aquesta trucada, cosa que demostra que,
vaja, que està implicat.
Que està interessat i implicat. Això per una banda, algú té algun comentari sobre la compra de Messi, un acte de normalitat, gairebé diria, tenint en compte l'arrelament que té, encara que faci anys que no...
Està molt bé que inverteixi aquí, no, que no inverteixi en clubs de fora o que...
Bé, també té clubs a l'Argentina i altres llocs, però...
Que em sembla molt bé. D'aquesta manera està bé. Això vol dir que d'aquí 4 dies, el dia que decideixi, doncs tornarà aquí a viure, suposo. No té per què, eh?
No, home.
Bé, però apunta que pot tenir la intenció.
És com una mena de nova moda d'aquesta generació de futbolistes que els agrada jugar a ser... managers, no?, de futbol. Va començar tot això amb Piqué i l'Andorra, ara tenim a Jordi Alba, que amb Thiago tenen l'Hospitalet, Messi amb el Cornellà, per no parlar, doncs, de Beckham i l'Inter de Miami, o el, no sé, que hi ha algun altre jugador que també...
Ramos es volia al Sevilla, no sé com està el tema.
Sí, però bé, en aquest cas, Ramos no era el propietari, era la cara visible del projecte. Sí. Ronaldo va comprar el Valladolid i va sortir... El primer bé, però després va sortir bastant malament. En fi, tota la sort per Messi, pel Cornellà i sobretot...
Jo m'alegro perquè, pel que he sentit, el Cornellà té, bueno, la base, la cantera, molts nens i tenen... I clar, pels estan nens encantats. És una il·lusió...
Sí. Sí, és,
es pensa que van a trobar-se a Messi demà passat, que encara no.
No és una tria a la balabalà, és a dir, el Cornellà és dels clubs catalans amb un futbol base més prolífic, més interessant. Sí. I per tant, jo crec que aquí si Messi ha fet un estudi de mercat i buscava objectius, jo crec que ha anat a buscar un club molt, molt interessant.
Totalment d'acord, l'Autet deia ahir que, com a mínim, està entre els 5 futbols bases més destacats del país, tenint en compte que el Barcelona i l'Espanyol són la punta de llança.
I que l'Adam no crec que estigui en venda, l'empresa Adam.
Veus, l'Adam no sé si la podria comprar més. Jo crec que ho pot comprar gairebé tot, però l'Adam diria que no. Ruth, ja que ets aquí, hem d'escoltar Marc Vives, que ha fet declaracions, director esportiu del Barça femení, que ha fet declaracions a TV3 i ha parlat d'una sèrie de situacions que ja sabeu que el Barça té obertes de cara a la temporada vinent.
Marc Vives ha confirmat les informacions que donem al Tot Costa.
Així m'agrada.
La primera, doncs, que Alexia, el Barça vol que continuï, però serà la jugadora que decidirà si vol continuar o no. Sobre una balla, el Barça... Ona ja sap que el Barça vol que continuï i sap que l'oferta que li ha fet el Barça és una bona oferta, però hi ha coses que no depenen del Barça, sinó de l'altra part. En aquest cas, d'Ona Batlle, que està més interessada ara mateix en buscar una sortida fora del club. Sobre Mapi León, que també té una oferta i que ella ara ha de decidir. I en aquest cas ha dit que això ho desencallarem ràpid. Per tant, el desenllaç del que passi amb Mapi León em sembla que no en trigarem en saber. Pel que fa a Salma Parayuelo, la intenció del club és que renovi, però a recordar que dins dels paràmetres del club. És a dir, que és probable que com Mapi amb una oferta a la baixa. De Pere Romeu, només queden detalls per tancar, serà un contracte de 2 temporades, com ja vam explicar aquí, i reconeix que si alguna d'aquestes renovacions de jugadores top falla, el Barça intentaria fitxar algú en la seva posició per reforçar l'equip amb aquestes posicions si aquestes jugadores marxen. També diu que la falta de competitivitat a la Lliga F els perjudica a l'hora de negociar amb jugadores, tant renovacions com perquè vinguin altres jugadores, i adverteix que no poden entrar en el joc de mercat dels equips anglesos i dels Estats Units.
El Barça està en disposició, si no arribem a un acord amb aquestes jugadores que també volem que segueixin al club, de buscar jugadores de nivell, sí, que ens ajudin a complementar les jugadores top mundial que tenim. Nosaltres ni volem ni podem, perquè avui en dia hi ha una inflació molt gran tant al mercat d'Anglaterra com al mercat dels Estats Units, de pagar uns traspassos que actualment no s'ajusten a la nostra realitat.
Hem sentit un somvient perquè és una peça que s'ha fet al TN i posaven imatges de fons i hi havia imatges del Barça, per això de cop i volta hem sentit com un so de
camp. Sí, ha sonat el jingle aquell que posen al Camp Nou quan avisen de megafonet un canvi.
I el somvient del camp, sí.
Molt bé, doncs Marc Vives... Anava a dir aclarint, no aclarit res, perquè ja us havia explicat tot la Ruth, però sempre va bé tenir la informació oficial al dia. Ruth, gràcies.
Gràcies.
Cellers Maset, vins i caves directes del celler a casa vostra, us ofereix la tutoria.
Pista número 5.
El Barça no guanya una Champions
des d'aquell dia. Quin partit és? Ara sí, Costa.
Ara sí, clar. Dit així, la final de Berlín. Ja apunta amb raó el Sergi Soler, masculina.
Sí,
de femenina n'hem guanyat 3 en aquesta dècada.
És, per tant, la final de Berlín del 2015.
Del 2015.
Barça 3, Juventus 1, amb gol de Morata per part de la Juve, que significava l'empat a un momentani.
No t'has equivocat, no t'has equivocat.
Al minut 4. És que jo aquella final la vaig viure molt.
Escolta una cosa, una de dos... O realment ho he fet molt fàcil avui, perquè tots heu anat molt ràpid. Però tu, Bernat, a la segona has sigut...
Sí, tenia que molt clar.
El Sergi també la tenia, a la segona.
És que... 3-1 marca molt.
Clar, tu has dit els 4 gols i un, el de l'equip perdedor, marca l'Espanyol, això ens portava un 3-1.
Ja, però heu anat a una final que fos de Champions, vull dir, clar...
Em fascina que us hagueu anat directament a Berlín.
Bernat és una gran persona perquè va evitar que aquella final fos contra el Madrid.
Exactament, sí.
Que això espero no veure-ho mai, la vida.
Ah, doncs jo sí. Jo ara ja, com que no igualarem mai les 15, ho haurem de fer tot d'una vegada. Jugar una final
i...
I borres les 15, sí.
Home, sí, i tant.
Perquè tu diguis.
No les esborrarem, però si guanyem...
Valdria per
més d'una. Mira, just li està donant una placa a Pesic de reconeixement.
Pesic va guanyar l'Eurolliga amb Reina.
Una placa o una foto
d'ell reconeixement, just.
Sí, no, és una foto d'ell, l'havia vist d'esquerra, és una foto d'ell mateix. Gràcies.
Sveti.
Ah, és com un quadre, com si fos una làmina d'ell mateix.
Sí, modernitat. Que guanya Bernat Soler.
Guanya Bernat Soler amb 3 puntets, un puntet per Ferran Correas, un puntet també per Sergi Soler, la Gemma també ho ha enviat més tard, tot i ser correcte. I el regal d'avui va per l'oient, que es fa dir Mimi.
Classificació, sisplau.
Un moment. Que el Mim s'endú una ampolla de cava 1917.
Mimi.
Com?
Mimi. Va, que vaig tard.
Una ampolla de cava 1917 del Cellers Maset, cava de guarda superior, gran reserva d'un natur, reconegut com el millor cava del món 2025. Ara ja sí, pots actualitzar la classificació.
Doncs mira, Bernat Soler tenia 28 punts, per tant, 28, 29, 30, 31 punts.
Molt bé, bona suma.
Líder en solitari,
eh? Ara, de moment, va líder en solitari.
Superlíder.
De moment. Ja marca, de moment.
Queda molta lliga?
Sí, això és veritat.
Vinga. Molt. Molta lliga.
Doncs enhorabona al Bernat Soler, al Mimi, o Mimi, i gràcies a tots per la participació avui en aquesta magnífica tertúlia de Solers, Sergi Soler, Bernat Soler, Gemma Soler. Gràcies i espero retrobar-vos aviat en aquest format.
Un plaer.
Farem una pausa i ens espera Pablo Soler, no, Pablo Alfaro, l'entrenador del Nàstic de Girona. Ara venim.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Vols ser jutgessa? T'agradaria ser advocat de l'Estat? I lletrada de l'administració de justícia? O la teva vocació és ser fiscal? Ara amb les beques Seré tens l'oportunitat de complir el teu somni sense que importi qui siguis ni d'on vinguis. Entra a becaseré.es del 13 d'abril al 7 de maig i sol·licita la teva beca per preparar aquestes oposicions. I és que amb les beques Seré, el que vulguis ser, seràs. Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. Govern d'Espanya.
Aquest estiu, apunta't als camps tecnològics d'intel·ligència artificial i drons del Periódico, la Universitat Politècnica de Catalunya i Fundesplai per joves de 12 a 17 anys. 6 dies on faràs tallers amb investigadores i investigadors. Visitaràs laboratoris, faràs sortides a la platja. Vela. Més informació a estiudecolònies.elperiódico.cat.
Viu el Campionat del Món de Mountain Bike Eliminator a Barcelona. El 18 d'abril, a la Font Màgica de Montjuïc. La competició més important de la disciplina. Els millors corredors del planeta competint en eliminatòries per decidir el nou campió del món. Gaudeix de manera gratuïta d'un espectacle únic.
Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona.
la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el diari Esport amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Maski, Trixi, Yosera i Ounat.
Renew.
Arriben els Renew Days, l'ocasió de passar-te els vehicles d'ocasió. Només fins al 30 d'abril gaudeix d'avantatges exclusius en la compra del teu vehicle. I ara emporta't un any d'assegurança de regals i el finances amb RCI Bank. Renew. Vehicles disponibles a la xarxa Renault i Dacia. Condicions a es.renew.auto.
T'esperem als nostres concessionaris de Catalunya.
Va ser amor a primera vista. El món se li va aturar. La mirada es va quedar suspesa en un instant etern. Un batec i una certesa. Aquell era l'escollit. I acabat en set. Impossible no enamorar-se'n.
I tu? Ja t'has enamorat del teu bitllet? 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi. 2 milions d'euros per bitllet de 5 euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Però per l'amor només tenim aquesta vida.
Encara en futbol, aquest cap de setmana, de fet diumenge al migdia, es juga un partit de la primera ref entre el Marbella i el Nàstic, que ha de servir perquè l'equip tarragoní continuï la seva escalada i la seva fugida de la zona delicada de la classificació a primera ref. Aquest partit és prou important com per tenir en línia i saludar el que des de fa poc més d'un mes és l'entrenador de l'equip grana. A més, és un vell conegut de l'afició del Barça. Pablo Alfaro, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estàs?
Pues bien, 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 no nos podemos quejar.
Ja imagino pensant en aquest partit de diumenge al camp del Marbella, rival directe un mes per evitar el... per aconseguir la permanència a la primera ref.
Pues sí, sí, tienes toda la razón. La verdad que entramos ya en el tramo final de la competición, quedan poquitos partidos... Aunque todavía vemos el final lejos, pero sí, sí, partido importante por los tres puntos, porque también es un rival que lo tiene bastante más difícil que nosotros, porque tiene más déficit de puntaje, pero aún así, ya sabéis que esta final de temporada siempre son todos los partidos muy igualados, de detalles y de conceder poco, ¿no?, que es de lo que se trata.
Uh-huh. Ara teniu dues sortides i queden poques jornades. Tu estàs convençut que tens plantilla suficient per treure l'equip endavant?
Sí, sí, hombre. A ver, si no estuviera convencido yo...
Ya no hubieras agafat, grave, ¿no?
Sí, sí. Tendremos un problema molt grave. Pero sí, sí, a sabiendas de las dificultades, a sabiendas de, pues bueno, de que hay muchas cosas que las podemos mejorar y que tenemos pues un poquito ese déficit, pero sí, claro que sí, claro que sí. Además de por lo que depende de nosotros y por nuestra actitud, y después porque la competición, como veis, está igualadísima, ¿no? Y llegamos a un tramo final con unas diferencias mínimas en cuanto a puntos, y aquí el que tendrá premio será el que no desfallezca, ¿no? Y nosotros no estamos por la labor.
Fa una mica més d'un mes que et vas fer càrrec del Nàstic, et van nomenar el 9 de març. Des d'aleshores, 5 partits, 2 victòries, un empat i 2 derrotes. Més enllà de l'evidència, que és que heu sortit de la zona de descens, en què notes millorant l'equip?
Bueno, pues hombre, sobre todo la mejora está siendo en cuanto a competitividad, ¿no? El equipo ahora se está mostrando más sólido. Somos conscientes, lógicamente, yo creo que tenemos que ser conscientes que es el primer paso de las, pues eso, de las dificultades que tenemos o de las no virtudes, y tenemos que potenciar lo que realmente nos hace competitivos, y es lo que, bueno, pues el ser sólidos, el mantener el bloque siempre unido, el que luego aprovechemos nuestras virtudes en ataque, que también las tenemos, y que bueno, que tenemos gente de tres cuartos para arriba, pues que tiene esa facilidad para, bueno, pues para buscarle las cosquillas al rival, y todo eso hacerlo, pues ya te digo, sobre todo desde el compromiso colectivo, eso no puede faltar, y desde aprovechamiento de las virtudes. Eso ahora es lo máximo, y conceder poco al rival. Si concedes muchísimo o si no estás al 100% en esas capacidades, pues los problemas se agravan, ¿no?
L'afició de Tarragona és una afició, jo diria que exigent, a més acostumada a estar en categories superiors, molts anys a segona, fins i tot en algun moment a primera divisió, últimament buscant el descens
l'ascens a segona divisió. És evident que aquesta és una situació no habitual pel Nàstic. El que tu perceps és exigència, és ànim, és il·lusió. Què has percebut en aquest mes?
Bueno, pues ahora mismo el nuestro rabioso presente, digamos, es el que tú comentas, ¿no? Tenemos, el club tiene un pasado reciente pues mucho más atractivo y mucho más, pues eso, más ambicioso. Pero ahora mismo es lo que nos toca vivir y lo que nos toca solventar, ¿no? El que en esta parte ya de la temporada pues podamos ser capaces de estar en la categoría que como mínimo merece el club, merece la afición, merece, porque bien decías, todo lo que es el entorno, ¿no?, y el contexto del club es mucho más ambicioso y lógicamente pues bueno, pues se querrá volver pronto de nuevo ahí, ¿no?, para pelear por cosas pues mucho más bonitas.
Uh-huh. Però tens la sensació que la ciutat està connectada al futbol, que hi continua havent interès, o que precisament tu, que has estat en d'altres banquetes respecte a altres ciutats, ara que són hores baixes, doncs està una mica d'esquena la ciutat al Nàstic?
Bueno, un poquito, lógicamente la decepción existe, porque las el proyecto y la idea con la que se trabajó desde el principio pues no tiene mucho que ver con el presente, ¿no? Pero a la vez de que eso es cierto, porque es una realidad, yo no he notado en este poco tiempo que llevo ninguna desconexión brutal, ¿no? Porque cuando los partidos que hemos jugado, sobre todo en casa y hasta fuera, siempre tenemos banderas de nuestro club y siempre hay gente con nuestra camiseta. Y luego en casa, sí, en casa es una afición, además, que llegó sin poderle exigir nada, porque es nuestra realidad. No estamos para exigir este año absolutamente nada a ellos, pero a poquito que se les da, siempre nos responden, ¿no? Con lo cual, pues es una por lo menos un pequeño motivo de orgullo, ¿no? El que cada partido podamos dedicarles, pues eso, a nuestro trabajo, y siempre que sean puntos, mejor, ¿no?
Si no em corregeixes, ara feia gairebé 2 anys que no dirigies cap equip. Ha estat perquè no has volgut, per un moment teu, o perquè no sortien projectes que et semblessin prou atractius?
Bueno, pues sobre todo sí, ese año y medio, ¿no? Ha sido, digamos, una temporada en blanco, porque la anterior sí estuvimos en el Real Murcia, y sobre todo, pues ha habido un poco de todo, ¿eh? Ha habido un poco de todo. Siempre intentamos encontrar, pues eso, proyectos, objetivos ambiciosos, bonitos, que nos puedan llevar a crecer, tanto en nuestro fútbol como también en otros países. Y ha habido alguna opción además muy, muy cercana que no salió, y ahora, pues la del Nàstic, lógicamente, era algo que es muy difícil decirle que no, ¿no? Porque estamos hablando, pues lo que decíamos antes, de un club histórico, de una ciudad, pues eso, de una ciudad, de una afición, de un número de socios, de un estadio, pues de algo que tiene que estar mucho más arriba de lo que estamos, ¿no?
Tens contracte fins al 30 de juny, si no m'equivoco. La teva intenció, si aconseguir l'objectiu, és mantenir-te a Tarragona, continuar aquí amb el Nàstic?
Bueno, pues esa pregunta es magnífica, ¿no? Para cuando seamos capaces de conseguir el objetivo número uno, que yo creo que ahora no hay nadie que tengamos duda. Y en ese caso, pues si todas las partes estamos contentos y todos tenemos ganas de seguir, pues lógicamente, pues claro que nos podríamos sentar, pero ya te digo, me da mucho reparo hablar de esto cuando no lo tenemos en la mano, ¿no? Cuando lo tengamos en la mano, te respondería a la pregunta encantado.
Tu, en una carrera futbolística llarguíssima, primer com a jugador, ara com a entrenador, vas treballar a Catalunya la temporada 92-93, quan vas ser jugador del Barça, i jo diria que no hi havies tornat. Més enllà de la qüestió futbolística, t'hi trobes còmode a Tarragona?
Sí, muy cómodo, muy cómodo. Al final es una muy buena ciudad, es capital de provincia también, tiene muchos atractivos naturales. Bueno, sí, la verdad que es un lugar fantástico, fantástico. De hecho, muchos de mis paisanos de nacimiento, digamos, muchos aragoneses y mañicos, tienen una segunda residencia aquí. Cierto. En Tarragona.
Sí, señor.
Entonces, sí, paseas por Salou o por Cambrils y parece que estás en el paseo.
Es verdad.
Y Independencia de Zaragoza, por lo tanto, es verdad. Y es un sitio para disfrutarlo cuando consigamos el objetivo, que ya queda poquito.
Pablo, ara ja fa molts anys que et vas retirar, però de la teva etapa de jugador, aquests dies que parlem molt dels centrals i de com, especialment els del Barça, pateixen amb el sistema arriscat aquest de defensa tan avançada, tu, amb un entrenador com Flick, hauries sobreviscut?
Bueno, va, sobre ho viurà Cruyff.
Sí, també és veritat, també és veritat.
Es que por eso, yo no sé qué decir de quién era peor. Porque a Flick le gusta mucho jugar con la defensa adelantada, pero por lo menos hay cuatro defensas.
Antes, es verdad.
Con Johan había uno o uno y medio. Porque si contábamos con Ronald Koeman, pues aquel Ronald Koeman que era más centrocampista, y luego hasta Eusebio jugaba de defensa, o sea que era diferente. Pero bueno, yo siempre pienso que la mayor virtud en el fútbol y en la vida, y en la vida, es la inteligencia y la capacidad de adaptación. Y ahí yo creo que, bueno, que nos hubiésemos adaptado como lo hicimos, ¿no?
Tú como entrenador, sistemas tan arriscados, potser no te agradan tan, o de la teva etapa amb Cruyff te ha quedat alguna cosa?
Sí, hombre, quedan cosas, lógicamente, ¿no? En aquel momento Johan, para mí fue un máster, porque sobre todo no es que fuese alguien tan adelantado a sus tiempos, él no inventa ese tipo de fútbol, ese lo trae de la Holanda de Rinus Michels. La gran valentía que él tiene es traérselo a una liga tan competitiva como la nuestra, a un club de la exigencia del Barça, y tener, pues, entre comillas, las agallas futbolísticas de implantarlo, ¿no? Ese es su gran mérito de Johan. Y luego todo lo que se podía aprender de él, que ahora mismo tiene mucha, mucha vigencia, ¿no? Entonces, sí, al final yo creo que como todo, depende, más allá de tus gustos, que siempre son importantes, depende quién los pueda ejecutar, ¿no? Y depende la plantilla, los jugadores y, bueno, y el contexto, ¿no?, en el que tengas.
Doncs aquest és Pablo Alfaro, des de fa un mes entrenador del Nàstic de Tarragona, i ja veieu que està content, està feliç, està optimista, i això són bones notícies per ell i, evidentment, també pel futur immediat del Nàstic. Pablo, moltíssimes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Mercè Rodoreda, Ausias Marc, Josep Pla, Maria Mercè Marçal... Aquests noms potser et sonen, però què en saps realment? A la Contracoberta t'endinsem en els grans autors de la tradició literària catalana. Un podcast de l'editorial Barcino presentat per Clàudia Rius. Escolta la Contracoberta a les principals plataformes.
He llegado a la edad en que la vida es una derrota aceptada.
Lluís Omar es corona emperador al Teatre Romea amb Memòries de Adriano, un relat sobre el poder absolut, una magistral interpretació de Lluís Omar amb un repartiment extraordinari. Memòries de Adriano, al Teatre Romea. Compren les entrades a teatreromea.cat o a promentrada.com. Decidir portar el pare a una residència no va ser fàcil, però ara, a la residència Los Tilos, veure'l feliç, cuidat i en un ambient acollidor em dona tranquil·litat.
El millor pels teus éssers estimats. Los Tilos, al carrer Cerdanya 480 de Barcelona, al 93-450-7000 i a bastondeoro.com, el lloc ideal per ells.
Viu el Campionat del Món de Mountain Bike Eliminator a Barcelona. El 18 d'abril, a la Font Màgica de Montjuïc. La competició més important de la disciplina. Els millors corredors del planeta competint en eliminatòries per decidir el nou campió del món. Gaudeix de manera gratuïta d'un espectacle únic.
Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona. La carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el diari Esport amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Masqui, Trixi, Yosera i Ounat.
Aquest Sant Jordi, el drac ja no menja persones. Devora llibres. I treu foc? Res de foc. El nostre drac treu flames d'amor. Perquè Sant Jordi ens fa millors. Surt al carrer, troba't amb els teus i gaudeix del dia més bonic de l'any. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Aquesta primavera renova el llit amb els llençols Montse Interiors. Disponibles en 5 estampats que combinen amb qualsevol estil. Entra al web montseinteriors.com o visita qualsevol de les seves botigues i emporta't el conjunt de llençols amb fundes de coixí i llençol de sota joc des de 29,95 € per llit doble i 19,95 € per llit individual. Només amb La Vanguardia.
10 de maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
Per Barcelona.
És la cursa al Cort Inglés.
Participa-hi amb la samarreta solidària d'aquesta edició.
El 100% del que es recolli anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
El 10 de maig, Barcelona és la cursa.
Per Sant Jordi, Catalunya Ràdio serà un gran aparador.
Portem els nostres programes al Passeig de Gràcia de Barcelona.
Ens veuràs compartir el Dia dels Llibres i les Roses amb els seus protagonistes.
Repassarem l'actualitat i farem la nostra tertúlia de cara al públic.
Viurem al carrer impregnats de l'ambient de Sant Jordi.
A les 7 de la tarda també realitzarem un especial Catalunya Música amb Albert Torrents, Marta Lanau i la col·laboració de Xavier Solà.
I tant!
I des del migdia celebrarem l'aniversari d'ICAT a la fàbrica d'Ambi.
Viu el Sant Jordi més musical amb ICAT.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
Per Sant Jordi ens trobarem al Passeig de Gràcia de Barcelona. Ens veiem allà.
Sant Jordi a Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Són gairebé 3:15. Em movem per anar cap al Tennis Barcelona. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda,
ja
Costa.
Ja fa una estona que s'ha acabat la jornada de quarta final i, per tant, que tenim les semifinals definides i no hi quedarà cap top 10.
No, no, de fet han caigut quatre, els primers quatre caps de sèrie han caigut tots, imagina't. I dos jugadors que a mi m'han robat el cor avui. Un és Rafael Jodar, vaja, el madrileny de 19 anys, de qui ja hem parlat al llarg de la setmana, que s'estrena en aquest torneig i es planta semifinals i que no arribi fins i tot a la final. Té un tennis espectacular, aquest nano. Avui s'ha desfet de Cameron Norrie 6-3, 6-2 en poc més d'una hora. Va arrasant. I l'altre nom que a mi m'ha agradat molt avui és Arthur Fils, el francès. Aquest no és cap descobriment, però s'ha desfet de Musetti, que era el cap de sèrie número 2, també amb una certa facilitat. Bon partit aquest, ha estat un bon partit, 6-3, 6-4, i un punt de Salvador Musetti, molt bé, Arthur Fils. Aquests dos jugaran demà a la segona semi, el que per mi seria una mena de final avançada. La primera, això, la segona serà a les 4 de la tarda.
Tot i que el tenista millor rànquing és Rublev, que és, sí, que és el 15è, que és, juga la primera,
sí,
semifinal.
L'he vist molt irregular al llarg del torneig.
Ho és.
I a més a més, en moltes fases dels partits, amb el cap a un altre lloc. No sé com dir-te. És a dir, que va i bé,
sí, sí,
saps? I avui li ha tornat a passar... Avui ha estat una mica més sòlid, eh? Ha guanyat bé. Ha guanyat 6-4, 6-3, davant del xec Machac. I demà jugarà la primera semi a quarts de dues, en principi favoritíssim davant del serbi Medjedovic, que s'ha imposat el portuguès Borges, també amb dos sets. Veurem. Segurament Rublev serà un dels finalistes. L'altre ha estat molt obert, eh?
Sí, sí.
Entre Fisi i Hodar ha estat molt, molt obert.
Doncs partit interessant, com assenyala el Sergi. Demà a les semifinals del Godó, és veritat que cada bugada hem anat perdent un llençol, Alcaraz, Musetti, Norri, vaja, les pàtums del torneig, però hi ha d'haver un guanyador que sortirà d'aquests últims quatre. Sergi, gràcies.
Vinga, adéu-siau.
Coast to Coast.
Temps per l'NBA perquè arrenquen també els play-offs de la millor lliga de bàsquet del món. Jordi Colomer, bona tarda.
Bona tarda.
De fet, encara ens queden els dos últims partits de play-in aquesta matinada. Orlando Magic contra Charlotte Hornets per definir la vuitena posició a l'est i Phoenix Suns contra els Warriors per definir la vuitena posició a l'oest i, per tant, els que s'enfrontaran als dos millors equips de cada conferència, els Pistons a l'est i els Oklahoma City Thunder, no només els millors a l'oest, sinó també els vigents campions. Jordi, alguna eliminatòria, no la repassarem totes, però alguna eliminatòria que vegis que hi pot haver sorpresa? Normalment a la primera ronda les sorpreses van cares.
Sí, la veritat és que... Perquè si mires a l'oest, si Houston elimina Lakers sense Doncic ni Reeves, no seria sorpresa. I el Denver-Minnesota...
Doncic no arriba per primer partit, segur que no, perquè Doncic ja hi era a Madrid encara, però es calcula que pot arribar en algun moment de l'eliminatòria o és aviat per dir?
No ho sembla. Ell ha anat a Espanya a fer un tractament que és més, com més restrictiu a Estats Units, i en canvi a Europa el deixen fer... Però l'únic rumor que hem escoltat és que quan va arribar a Espanya la lesió era pitjor del que es pensaven. És a dir que molt optimistes no són. És veritat que el calendari ha afavorit, digue-li casualitat, digue-li no casualitat, que hi ha més descans de l'habitual en alguns partits i això podria facilitar que tornés, però no fa pinta, la veritat.
Els Lakers per classificació, els Lakers han estat... quarts a l'oest per classificació sortirien com a favorits. A més, evidentment, tenen l'avantatge de pista davant dels Rockets, però, com diu el Jordi, si no hi és Doncic, el pronòstic és bastant més, és bastant més incert. Alguna altra eliminatòria que diguis, mira, aquí no veig clar...
Jo no sé si primera ronda o més segona ronda, però vull veure Detroit, que ha estat el dominador de l'est, a playoffs. Perquè és un equip que és veritat que juga molt bé, però és un equip amb problemes en el tir exterior i amb problemes perquè, més enllà d'aquest Cunningham, no té generadors de joc. I hi ha molts partits que és molt espès el seu atac. Llavors, quan és playoff, que permeten més contacte, que s'ajusta tot molt més, vull veure també com rendeixen i també tinc ganes d'observar com se'n surt Cleveland, perquè, clar, està tothom mirant Donovan Mitchell dient, noi, ets molt bo, però si els teus equips sempre cauen de seguida i ara t'han portat a Harden. Igual hem de començar a mirar on és el problema. O sigui, són dos equips que tinc ganes de veure a playoff a l'est, la veritat.
En teoria, aquesta seria una semifinal de la conferència est. Per classificació sí. Seria Detroit-Cleveland i Celtics-Knicks, però ja ho veurem, si té raó el Jordi. I els Detroit fan figa, o Cleveland fa figa, com ha passat en alguna de les últimes temporades. A l'oest, més enllà de... Vaja, així com a l'est dubtes de la condició de favorit de Detroit, a l'oest no dubtes dels Thunder, eh?
No, hem de veure què passa més endavant amb San Antonio, que realment ha acabat la temporada de forma espectacular, i té aquest factor X... que és Wembanyama, no? Que quan van jugar contra Oklahoma i fins i tot els van apallissar, Oklahoma deia que tu pots preparar tots els partits, però contra San Antonio no ho pots preparar gaire perquè és que no hi ha cap jugador així a l'NBA. Per tant, és un partit totalment diferent. Llavors, s'ha de veure, experiència en playoff, mantenen zero, però han acabat molt bé la temporada i tenen unes condicions físiques úniques com per fer mal a Oklahoma. En tot cas, jo l'únic que demano, com cada any, és que tinguem playoffs amb tothom al màxim. Clar. O sigui, que no tinguem, com els últims anys, hem tingut lesions, algunes de molt greus, a playoff. És a dir, que gaudim de tots els equips al màxim. Cada moment ja, només amb el play-in, ja hem tingut partits, la veritat, molt divertits i molt entretinguts. O sigui, de moment, demanem salut.
Jordi, la setmana vinent ja amb els play-off en marxa més. Gràcies.
Fins la pròxima.
I l'últim apunt d'aquest tot costa ens porta al rugbi. Abans, però, us recordo que el Barça està jugant partit d'Eurolliga al Palau i que a 7:30 pel descans, per tant, a 7:30 pel final del segon quart, guanya de 6 al Bayern, 27 Barça, 21 Bayern. Si el Barça guanya, serà equip de play-in. La transmissió íntegra del partit la teniu a l'antena digital de Catalunya Ràdio amb el Macià i companyia. 29-21. Bones notícies pel Barça. En rugbi, final de Lliga dramàtic per el degà del nostre rugbi, del rugbi estatal. La Unió Esportiva Sant Boiana arriba a l'última jornada, que l'enfrontarà diumenge al migdia al Barça, al Valdir i a l'Eu. Necessitat de guanyar per salvar la categoria. El Barça ja la va perdre fa setmanes i, per tant, la Sant Boiana necessita guanyar el derbi per garantir una temporada més la continuïtat a la divisió d'honor. Tinc en línia la presidenta de la Sant Boiana, l'Aurora Bravo. Aurora, bona tarda.
Bona tarda.
Nerviosa?
Sí, molt.
Falten encara moltes hores fins al migdia d'aquest diumenge. Bé, entenc que la victòria del cap de setmana passat contra el Ciències us ha donat oxigen i que, vaja, ara contra un Barça ja baixat no es pot fallar.
No, que va. Jo penso que no és així. Més que res perquè la setmana passada, com veu dir, pues, era un moment crucial, no?, per continuar endavant. I ara aquest és el moment crucial per no baixar.
I entenc que ha estat en contacte amb l'equip i que els veu confiats perquè, per dir-ho així, hem salvat el primer match ball.
Exacte. A veure, confiats no, perquè el que sempre els hi dic i el que continuo dient, nois, hem de sortir a guanyar, perquè ells venen a guanyar també, tot i que, com dius, han baixat, però venen a guanyar.
evident, ja... Vaja, hi ha rivalitat, entenc, amb el Barça, en tant que els dos equips més històrics del rugbi català.
Sí, és un derbi que sempre, vulguis que no, tant ells com nosaltres, almenys parlo per la part de la Unió Esportiva Santboiana, pues, estem nerviosos, no? Uh-huh. Un derbi sempre ha sigut un derbi. Aleshores, bueno... I ara és un moment molt crucial.
Entenc que el Valdiria Aleu estarà a ple.
Jo espero. I fet els deures perquè estigui ple. Però, a més, aquesta setmana, la setmana passada estava ple, i aquesta setmana suposo que, clar, també vindrà la gent del Barça. Amb la qual cosa jo crec que estarà ple.
Uh-huh. Presidenta, què ha passat perquè s'arribi a aquesta jornada final en una situació tan delicada? Ha fallat alguna cosa que estava prevista? Simplement el nivell de la Lliga ha estat més alt que la Santboiana?
Pues la veritat que no tinc una contesta, perquè si em remonto al principi de temporada vaig pensar que teníem un bon equip. I, de fet, encara continuo pensant, el que passa que crec que és un problema de creus-ho. No han sortit les coses com els entrenos. I, aleshores, això no és solament ja el joc, sinó el cap, també. Amb la qual cosa, jo crec que aquest any ha sigut un any que el cap no ha treballat com havia de treballar.
Mm. Va haver-hi algun moment de la temporada que després d'aquest inici esperançador o optimista va pensar ai, 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 aquest any se'ns complicarà la cosa?
Però la veritat és que sí. Quan vam anar a Ordizia, la veritat que a Valladolid ja contra El Salvador va ser una hecatombe, no? Perquè teníem el partit quasi guanyat. I com dic, vull dir, era una patada que havia de fer en Pedro Soto, que jo pensava que entrava, però a la vegada també vaig pensar, és molta la pressió que hi ha, i jo crec que l'equip aquest any ha tingut un moment, doncs això, de pressió.
Deixem posar-me en l'escenari més negatiu. En principi, la Santboiana depèn d'ella mateixa i el pronòstic és que ha d'aconseguir la permanència, però si no, no tant pel primer equip, sinó pel club, seria un gran contratemps?
Oh, i tant, ja no hi, és que no hi penso. No ho pensava la setmana passada i no ho accepto aquesta tampoc, però sí, seria un contratemps molt, molt, molt gran.
A nivell,
molt gran per tot.
A nivell esportiu, a nivell organitzatiu, amb rugby base, etcètera, a quin
nivell? Mira, començant per a nivell història, uh-huh. ¿vale? Perquè seria la primera vegada. Aleshores, bueno, clar. Vulguis que no, això és una gran hecatombe. I després, pues, evidentment, a nivell esportiu... a nivell econòmic i a tots els nivells. Jo crec que començant per les persones, no? I acabant per lo que és el club. De totes formes, bueno, et dic, no ho he acceptat des del primer moment i continuo pensant de que tenim un bon equip, de que entre tots ho farem i que arribarem.
Mm. Des de quan és presidenta vostè?
Pues mira, des del 22.
Sí, des de l'última Lliga.
Exacte, sí. Precisament quan vaig entrar es va guanyar la Lliga.
Mm. Aquell era el punt més alt, entenc que el d'ara és el més delicat.
Ara la veritat és que és molt, molt, molt delicat. Mm. Molt delicat per, ja et dic, pel que dic, que no solament és el baixar, sinó tot el que envolta i la història de la Unió Esportiva Santboiana.
Mm. En cas de permanència, li ha passat pel cap dir, escolta, jo ho salvo i ho deixo estar perquè ja no vull patir un altre cop això?
No.
No.
No. No, no. No m'agradaria patir-ho. Mai més, però en principi per deixar el que és la presidència, no.
Doncs la presidenta, l'Aurora Bravo, pateix, però ja veieu que està forta i ferma, i tant de bo que diumenge pugui celebrar la salvació de la Santboiana, que ja ho sabeu, no ha baixat mai de la divisió d'honor i seria realment una catàstrofe històrica. Presidenta, gràcies, ànims i ferro.
Vinga, moltes gràcies a vosaltres i ferro.
2 minuts mal comptats i seran les 9. Abans d'acabar, la Sònia remata el tot costa.
Doncs guanya el Barça al Palau, partit d'Eurolliga davant del Bayern de Múnich, partit per entrar al play-in. Segon quart, queden 5 minuts perquè acabi aquest quart. Per tant, de moment, el Barça que té ben encarat aquest partit, que ja sabeu que podeu seguir a la transmissió íntegra d'aquest partit d'Eurolliga al Digital de Catalunya Ràdio, com sempre. Més enllà d'això, avui hem parlat del futur de Lewandowski, després de les seves declaracions ahir al Fanzone, on deixava oberta... Vaja, no se'l veia especialment entusiasmat amb l'oferta que li ha fet el Barça, una oferta que ja ens ha explicat la Laia Tudel, que és a la baixa. Ho hem comentat amb el Bernat Soler, amb el Sergi Soler i amb la Gemma...
Soler.
Herrero. Amb la Gemma Herrero. I també us hem explicat que l'Uni Girona, malauradament, ha caigut a les semifinals davant el Fenerbahçe, a les semifinals de l'Euroliga femenina. Hem parlat amb la Laura Quevedo sobre aquesta eliminació. Tot i així, encara aspiren a guanyar medalla a la final de consolació de diumenge. Un bon paper de l'Uni Girona en aquesta final a 6.
No te la dona la medalla, però ja és un
certificat. Sí, bé, és una manera de parlar. Sí, sí, la tercera posició.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente, la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré a les xarxes socials, amb la Conxi Vecino i l'Andrea Martínez al control central, i gràcies a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem dilluns a les 7 amb més esports, amb més tot costa. Leo, que ja t'esperen a Cornellà, eh?
Que tengo todo acá.